La salut per la nutrició, amb Josep Joan Pere i Sara Gómez.
Ràdio Falset, 107.6 FM. La salut per la nutrició, alimentació i la vida. Bon dia a tothom, sóc Sara Gómez i el meu avi, Josep Joan Pere. La natura és una font de salut i cultura. I ara us explicaré una mica el menjar del meu col·legi. Doncs sabeu què? Al meu col·legi, els menjars que ens fiquen és equilibrat, variat, i a més quasi no engreixa res. I és molt bo. Les cuineres es diuen Maria, la que fa la que serveix i tot això. Bueno, però les dues ho fan. I a més, són molt bones companyes. I l'altra es diu Victòria. I ara...
Pues fer-los impetó des d'aquí, dona, pues felicita-les i fer-los impetó, no? Va, veiem, Sara, fes l'impetó, no? Així és, vinga. Bueno, seguim.
Bon dia a tothom. Sabíeu que és necessari que el dinar sigui ben descansat i el sopar ben passejat?
Pues sí, aquí ja sabeu que sempre venim dient aquestes mateixes coses, no? Però doncs és molt bo caminar una horeta al dematí, una horeta a la tarda i sempre que pugueu, perquè el sofà no fa gens de gimnàstica, eh? Bueno, avui els tocarem l'article 3, que diu revisions mèdiques que he de saber sobre la meva salut. Això també és del Valentí Fuster. Diu, un dia em va venir a veure un home de 42 anys que feia esport, que menjava de manera sana, que no fumava, en fi, un home que feia bondat, però que de tant en tant tenia palpitacions. Notava que el cor li començava a bategar amb força i estava amoïnat perquè havia llegit que un 10% dels infarts arriben a traïció, la qual cosa és certa, i maten persones que fins al dia abans es pensaven que eren perfectament sanes. Aquest home se havia pres la tensió arterial i la tenia normal. Se havia mirat el colesterol en un anàlisi de sang i també la tenia normal. I volia saber si ahir hi havia alguna prova que li pogués ajudar a saber si el cor estava sa. Miri, per les palpitacions no s'amoïni, li vaig dir. Hi ha moltíssima gent que té palpitacions i molt pocs casos que siguin importants. Comprovarem que vostè no en sigui un, però el més probable és que no ho sigui. Però hi ha cap prova que em pugui indicar quin risc tinc de patir un infart? Va insistir, Diu, potser una tomografia computatitzada o una prova d'esforç. En realitat, sí que n'hi ha. Podem estimar el risc que qualsevol persona té de patir un infart en els propers 10 anys. Amb el que anomenen l'escala de Faringer. No és difícil de calcular. De seguida li explico com funciona. El risc mai no és zero, Ni jo tinc risc zero, tot i que sóc cardiòleg. Però per calcular bé quin és el seu risc i aconseguint que sigui el més baix possible, només pel que fa a malalties cardiovasculars, sinó també pel que fa a càncers i diabetis. El millor no és ni una tomografia computatitzada ni una prova d'esforç. El millor és l'Associació Americana de Cardiologia, la Societat Americana de Càncer i l'Associació Americana de Diabetis. Aquestes proves, si fa o no fa, són l'ITV del cos humà. Les revisions que tothom s'hauria de fer a partir de certes edats per assegurar-se que no patirà una avaria inesperada. I ara, com cada dissabte, entrarem a la sintonia. Pues com us venia dient, pues ara entrarem al control de pes. La prova número 1 és el control de pes, perquè el sobrepès i l'obesitat són el que més influeix de cara a desenvolupar diabetis i trastorns cardiovasculars. De fet, 3 de cada 4 casos de diabetis, així com la meitat dels casos d'hipertensió, es donen en persones obeses. I no és que l'obesitat tota sola sigui una malaltia. Podem estar obesos i trobar-nos perfectament bé i fins i tot no arribar a patir mai cap trastorn de salut greu relacionat amb l'obesitat. Ara bé, un excés de greix el cos desferma un seguit de reaccions bioquímiques que en força casos acaben en un servei d'urgències. Les associacions mèdiques recomanen que tothom es controli el pes a partir dels 20 anys cada vegada que vagi al metge de capçalera. Aquelles persones que es trobin bé i que no acostumen a anar mai al metge, a la qual cosa és, francament, entre els 20 i els 40 anys, en poden tenir prou pujant a la bàscula una vegada a l'any. Per a qui té un pes, per qui té un pes normal, no cal més. Per contra, si algú té tendència a guanyar pes amb facilitat o mirar de perdre pes, li pot convenir tenir una bàscula a casa per pesar-se més sovint. Però tampoc és recomanable fer-ho diàriament, pesant-se una vegada a la setmana perfectament, al matí, al llevar-se i perfectament nu, ja n'hi ha prou. El problema de tenir la bàscula a casa és que tot i que és útil i còmode per controlar el pes, resulta tan difícil passar-se que pot arribar a tornar-se una obsessió. I en realitat, tant engreixar-se com aprimar-se són processos lents en els quals no serveix res pesar-se cada dia. Quan una persona es pesa cada matí i nota canvis de pes importants d'un dia a l'altre, aquests canvis solen ser deguts a la variació de la quantitat d'aigua que conté el cos o la quantitat d'aliments ingerits en les hores anteriors, més que no pas la quantitat de greix. A les úniques persones a qui recomano que es passin, que pesin diàriament són les que prenen diurètics, perquè s'hi han d'assegurar que prenen la dosi adequada del fàrmac i que no retenen ni eliminen un excés d'aigua. Però per a qui no prenen diurètics, amb una vegada a la setmana, n'hi ha prou. I cal mirar per saber si un té un pes adequat en el que s'anomenem l'índex, anomenem l'índex de massa corporal, IMC. No n'hi ha prou pujant a la bàscula, mirant-se al mirall i dient 72 quilos, estic fantàstic, perquè 72 quilos poden ser poc o molt segons si una persona és més alta o és més baixa. L'IMC indica precisament si un pes és adequat segons l'alçada de cada persona. Es calcula dividint el pes en quilos pel quadrat de l'alçada en metres. Per exemple, el pacient que tenia a la consulta, que pesava 70 quilos i mesurava 1,70 metres, tenia un IMC de 70 dividit per 2,89 igual a 1,70 més 1,70, a la qual cosa era igual a 24,2. Era un IMC òptim. Un IMC inferior a 18 hauria indicat un pes baix, a la qual cosa pot ser tan greu com l'excés de pes. Entre 25 i 30 hauria indicat sobrepès. Per damunt de 30, obesitat. I per damunt de 40, obesitat mòrbida. Però entre el 18 i el 25, la franja en què es troba aquell pacient de l'IMC es considera ideal. I això, pues, ja seria per avui tot. I ara, pues, és molt interessant el que has estat dient, oi? I llavors ara la Sara, pues, ja us agafarà, pues, que us llegirà els mitjans del transport, que també està molt bé. Aviam, Sara, digues-ho.
El títol, com us ha dit l'avi, és els mitjans de transport. Diu, per traslladar-nos d'un lloc a un altre, les persones poden anar caminant. Però si el desplaçament és llarg, utilitzem els mitjans de transport. Segons per on es desplacen, els mitjans de transport poden ser terrestres, aeris o aquàtics. Els mitjans de transport terrestres són aquells, són els que es desplacen per terra. La bicicleta, la motocicleta, l'automòbil, que també se'n pot dir cotxe, el camió, la furgoneta, ferrocarril, que també se'n pot dir tren, el tramvia, un metro, l'autobús, l'autocar, i n'hi ha molts més. Els mitjans de transport aeris són els que es desplacen per l'aire. L'avió, l'avioneta, l'helicòpter, el globus, els dirigibles, els coets, i encara n'hi ha més. Aquests mitjans de transport són els més ràpids i s'utilitzen per fer llargs desplaçaments en poc temps. Els mitjans de transport aquàtics són els que es desplacen per l'aigua dels rius, mars o llacs. Els vaixells, les barques, les canoes, i de fet n'hi ha moltes més, moltes. Els mitjans de transport poden ser privats o públics. Els transports privats són aquells que pertanyen a cada persona. Els transports públics estan al servei de totes les persones. Poden ser de pagament o de franc, que també se'n pot dir gratis. És aconsellable utilitzar-los sempre que es pugui perquè són més barats. Eviten embussos en les ciutats i carrers i no contaminen tant. Són transports públics, tren, metro, autobús, autocar, taxi i molts més. Els mitjans de transport també serveixen per transportar mercaderies. Si la mercaderia és perillosa, s'utilitzen mitjans de transport especials. Cada mitjà de transport necessita d'unes instal·lacions determinades. Els terrestres necessiten carreteres, vies i estacions. Els aquàtics, embarcadors o ports. Els aeris, aeroports o heliports. I ara l'avi us dirà la frase.
Pues sí, que veus, està molt bé, Sara, eh? M'ha agradat això. Això del transport públic. Bueno, i la frase també són molt bones avui, eh? Diu, estima els teus pares si són justos, i si no són, també. Eh? Ara que una altra. Acostumbreu-vos a ser obedients, perquè sempre us tocarà obedeixer. Els poderosos li passa com a la Noguer, que no deixa crear res davall de la seva ombra. Jo creia que la millor manera de fer bé als pobres no és donar-los diners, sinó que puguin viure sense rebre diners. I això, doncs ara la Sara us dirà l'última rondalla. Ens despedirem després.
Recordin que el dinar té que ser ben descansat i el sopar ben passejat. És una dita xina traduïda en català. I també pensin que si tenen una mençana tindran un cosa.
I això és pues, serà tot i fins la setmana que ve. Adeu.
Adeu, fins demà.
La salut per la nutrició, amb Josep Joan Pere i Sara Gómez.